Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. Segons un estudi recent, Europa haurà de gastar 500.000 milions d'euros més durant els pròxims 10 anys si vol ser autònoma militarment i deixar de dependre dels Estats Units. Una factura, oients, altíssima, però veient com va tot, potser imprescindible. Demà, justament, parlarem de per què Europa ha de ser més independent i ser més forta amb el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, i us recomanem que no us perdeu la conversa, però això serà demà, perquè avui també tenim molts temes a punt. Avui començarem la Masterclass amb el gran Santiago Niño Becerra parlant de futbol, impostos i pensions, i també de Leo Messi. Avui tornen dos fenòmens radiofònics, el revolucionat Jordi Pi i Ricard Castellet. Amb Maria Galindo parlarem d'una qüestió clau, els drets digitals, protagonistes aquesta setmana a Barcelona, i acabarem el programa parlant a la secció Revolucionant la publicitat de com està canviant la manera de promocionar les pel·lícules. Els dissabtes, ja ho sabeu, a l'API Web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina. Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
A part de l'èxit esportiu, guanyar la Lliga suposarà per al Barça, oients, una injecció econòmica molt i molt forta. No és que donin uns diners concrets pel títol, però creix el percentatge pels drets televisius, els acords comercials i tota mena d'ingressos vinculats al club campió, que estem molt contents, els que som del Barça, que hagi guanyat. Total, que es diu que el Barça pot guanyar uns 150 milions d'euros directament, directament vinculats a aquest triomf de la Lliga, campió al camp i també al banc. Santiago Niño Becerra, què tal? Com estàs?
Què tal, Chantal? Què tal?
Què bé, tal? Molt bé. Què tal? Estàs content de que el Barça sí hagi guanyat?
Sí, sí, sí.
Estàs
sí
content, Escolta, digues, digues.
De tota manera, que jo no soc futbolero, És a dir, no...
Tu sempre estàs estudiant economia, no et veig mirant el futbol,
però Chantal, a mi m'agrada moltíssim les motos no em perdo ni una cursa.
És veritat.
M'agraden molt les motos.
És veritat que Santiago Niño Becerra és motorista. A veure, o van motos. Escolta, futbol i diners. Em diràs que hi ha una demanda de futbol, i a negoci, què simbolitza i què significa econòmicament pel Barça també aquests títols?
Bueno, a veure, a tots aquests títols signifiquen el que tu has dit, més negoci, més ingressos, el qual és molt positiu, perquè evidentment no tenim d'oblidar que la deute que té el Barça és elevada. Llavors s'ha d'amortitzar aquest deute. O sigui que quants més títols guanyi, més negoci faci i més ingressos tingui, doncs molt millor.
Val. Aquest sembla que un seient premium per la final del Mundial que jugarà als Estats Units d'aquí unes setmanes costi 11.000 dòlars, una barbaritat, no?
Bueno, és el mercat. És a dir, això el que ens està dient, Chantal, perquè això es pot llegir d'una altra manera, això el que ens està dient és que si han posat aquest preu, que aquest preu no s'ha posat per casualitat, és perquè se sap que hi ha persones que estan disposades a pagar aquestes quantitats. Que evidentment hi ha moltes persones que no poden, però clar, com hem dit abans, és un negoci, llavors els organitzadors posen aquestes quantitats per fer més negoci.
Clar.
Punto.
Clar. Per cert, ara de seguida anirem a parlar d'Hisenda i d'IRPF, però també vull comentar amb tu una notícia que hem conegut també aquesta setmana relacionada amb el futbol. Sabíem que Leo Messi havia comprat el Cornellà i ara sabem que Leo Messi compra, atenció, les antigues galeries Via Wagner de Barcelona per 11,5 milions. Què hi farà? Què està fent Leo Messi? Està comprant moltes coses.
Bueno, és a dir, a mi ja dic que jo de notícies de futbol molt poc, eh? És a dir, a mi el que m'han comentat és que Leo Messi està preparant el seu retorn a Barcelona. Cuidado, és el que m'han comentat, eh? Llavors, bueno, és lògic que tingui aquí activitats, negocis, etcètera, etcètera, bueno, pues, per quan arribi pues, tenir un substrat econòmic, no? Per mi té molta lògica.
Clar, t'he de dir que aquestes instal·lacions estan al costat de Catalunya Ràdio, 4.000 metres quadrats, que disposa d'edificis, són les antigues Via Wagner, i per tant, doncs, sabem que de moment les tindrà Leo Messi. Per tant, està creant, de moment, la bona notícia és que segurament, gràcies a ell, es crearan llocs de treball, sembla ser. Això és una bona notícia per l'economia sempre, no, Santiago?
Sí, clar, evidentment, evidentment.
Molt bé. Entrem en matèria. Hisenda vol ingressar 500 milions apujant l'IRPF dels estalvis i això és doblar el que es va ingressar l'any passat. I a tu no t'agrada la mesura? Per què?
Bueno, és que jo, com es diu a nivell filosòfic, jo niego la major. És a dir, jo crec que el sistema fiscal es tindria de reestructurar totalment i no posar l'accent als ingressos, ni als beneficis, ni als rendiments del capital, ni als dividendos de les accions, sinó que es tindria de posar l'accent en la despesa. Aquest és un model que no és meu, és un model que bueno, va dissenyar un economista hongarès que va ser assessor del primer britànic Harold Wilson i que consisteix en no gravar, com deia, els ingressos, ni els salaris, ni res de tot això, sinó gravar la despesa. Llavors es posa es defineixen una sèrie de béns que són de primera necessitat. Aquests béns de primera necessitat se'ls posa un impost negatiu, és a dir, que el consum implica rebre diners, el consum vol dir la despesa, i a partir d'aquí tot el que puja o tot el que surt d'aquests béns de primera necessitat gravaria. Però com es gravaria? Es gravaria en funció del valor. Per exemple, Chantal, tu creus que té lògica que el tipus d'IVA d'una vivenda a la Bonanova sigui el mateix que el mateix tipus d'IVA d'una vivenda a Trinitat Nova?
No.
O això no té lògica.
No, hauria de ser diferent, sí.
Bueno, pues no, són iguals. El tipus d'IVA és igual. Tu creus que és lògic que el tipus d'IVA d'un Ferrari sigui exactament igual que el d'un Dacia Logan o d'un Seat Ibiza? Jo crec que no. Jo crec que la despesa tindria de ser molt més gravada, igual per les empreses, però els ingressos, beneficis, torno a dir, rendiments del capital i dividendos de les accions, no. És a dir, és passar de gravar l'ingrés a gravar la despesa. Llavors, clar, jo per això estic en contra de gravar els interessos dels estalvis. I ja no dic inclús doblar aquesta recaptació.
De fet, tu tampoc estàs d'acord amb pujar els impostos sobre el que guanyem, no?
No, clar, és el que et dic. És a dir, no, ni ingressos, ni beneficis, ni dividendos.
Però llavors d'on surten els ingressos de l'Estat, Santiago Niño Becerra?
De gravar la despesa.
La despesa, eh?
Gravaria la despesa.
I si hi ha un tema també que es parla i preocupa moltíssim, la gent, sobretot la que passa dels 50 anys i ens escolta i veu que s'acosta la jubilació, és el tema de les pensions. En tindrem, no en tindrem? Una de cada 3 euros de l'Estat serveix per pagar pensions, recordem, i la xifra pot augmentar. Jo no sé si això és sostenible a curt termini.
Bueno, hi ha una cosa que està molt clara, Chantal, que és que el model de pensions actual està dissenyat en base a uns supòsits que es van fer als anys 50. A Espanya no, eh? A Espanya llavors estava en una altra lliga. Però bueno, a Europa es van fer en base a uns supòsits que ja no es compleixen. És a dir, primer supòsit que es va fer, plena ocupació del factor treball. És a dir, tassa d'atur zero o pràcticament zero. Avui això no es compleix. En segon lloc, una demanda constant de factor treball. És a dir, que sempre hi hauria demanda per recaptar persones per treballar. Això no es compleix. En tercer lloc, salaris sempre creixents i indexats a la inflació. I això, evidentment, no es compleix perquè veiem que els treballadors i treballadores estan perdent poder adquisitiu. I en quart lloc, una esperança de vida que quan es va posar en marxa el sistema de pensions eren uns 10-12 anys després de la jubilació. Ara tenim esperances de vida després de la jubilació de 25 anys. Si, és a dir, si tu barreixes tot això, l'actual sistema de pensions no és sostenible.
Per cert, llavors... clar, ah, però està clar que les pensions sempre les tindrem, eh? Això no han de desaparèixer, això també, no? Perquè si el sistema de pensions no hi estigués, no? Seria una misèria, no? Absoluta, però sí. El model australià funcionaria a Espanya? Ho pregunto perquè és un model bastant particular. Explica als oients i després valorem si podria tenir futur a casa nostra.
Sí, no pot tenir futur, ja veuràs per què. El sistema de pensions australià es basa en tres potes. Primera pota, una pensió pública, una quantitat pública que és fixa i que és molt baixa. En segon lloc, una altra pota que cotitzen les empreses. I en tercer lloc, una tercera, que és un estalvi voluntari que fa cada persona. Per cert, la cotització de les empreses està en funció del que guanya cada persona. Clar, d'aquestes tres, jo crec que les dues primeres sí que podrien funcionar a Espanya, però la tercera, evidentment, no. Per què? Perquè la capacitat d'estalvi de cara a la jubilació de la majoria, no la totalitat, però la majoria dels espanyols és baixíssima o zero. Només una dada. Si pràcticament el 40% de la població, Chantal, no pot o té problemes per arribar a fi de mes,
sí,
com vols que a sobre estalviïn per la seva jubilació?
Clar.
Com vols que un jove estalviï per la seva jubilació? És a dir, aquest sistema australià és molt bo per a Austràlia, per això ho estan utilitzant,
clar,
però recordem que Austràlia té una renta que és el 30% que la renta espanyola i la tassa d'atur no arriba al 4%.
Avui una conversa no molt positiva, eh, amb Santiago Oriño Becerra, perquè ens anem a parlar també de l'atur i canviem de tema a un tema econòmic. També tractem el Revolució, les xifres d'afiliats a la Seguretat Social sempre acaben prou bé, a més de 22 milions, però hi ha una dada preocupant que l'hem d'explicar als oients i que jo crec que també a vegades cal ser també crítics amb la situació, perquè l'atur entre els joves és molt alt. L'atur global no arriba a l'11%, recordem, a l'estat espanyol, però en canvi entre els joves, eh? Els joves que són el futur, el nostre futur, els nostres fills i filles, supera el 24%. Què indica per tu, segons aquesta dada, perquè a mi em preocupa aquesta xifra pels joves?
Bueno, d'entrada, Chantal, una matització. La tassa d'atur a Espanya actualment està en el 10,84%. És l'última dada que ha donat a l'Institut.
10,84, sí, 10,84, 11. Sí, sí, sí.
Sí, però. Això amb una tassa d'activitat del 58,9%. La tassa d'activitat és la proporció, recordem-ho, entre persones entre 16 i 65 anys que volen treballar i la població total entre 15 i 64 anys. La tassa d'activitat a Espanya és el 59% per arrodonir, però la tassa d'activitat a Suïssa, per exemple,
sí,
és del 84%.
Val, però els joves, que és el que em preocupa, és a dir, per què hi ha aquesta xifra que ha cregut? Manca d'oportunitats, salaris baixos, o és que l'aparició de la IA ja també està fent efecte entre els joves?
Bueno, Chantal, torno a Suïssa. A Suïssa la taxa d'atur juvenil és del 6%, no arriba al 6%. I Espanya és de 24. És a dir, és un conjunt de coses. O sigui, manca d'oportunitats. Per altra banda, en joves que tenen coneixements, tenen certs coneixements, que a les empreses no els interessa. En tercer lloc, jovent que està molt preparat, molt d'aquest jovent marxa a fora, marxa a treballar a l'estranger i no té ganes de tornar, molt no torna. En quart lloc, no hi ha la taxa de formació professional a Espanya és relativament baixa en comparació amb altres països, per exemple amb Alemanya. Bueno, i també hi haurà joves, hi haurà jovent que no voldrà treballar. És a dir, la taxa de ninis, ja saps, ni estudia ni treballa, a Espanya és de les més altes d'Europa. Llavors, bueno, és una barreja de coses que fa que l'atur a Espanya sigui molt elevat. A l'estiu baixa una mica per a l'atur estacional, a l'atur l'ocupació estacional, l'ocupació vinculada al turisme, però en general l'atur juvenil a Espanya és molt elevat.
Clar, però em preocupa, eh? L'altre dia em parlava amb Enrique Dans, que ja sap que és una persona que en sap moltíssim de tecnologia, i estàvem parlant de que la intel·ligència artificial podia perjudicar els júniors, no? Perquè ja saps que la IA pot fer moltes coses, sobretot a vegades, segons a quines professions, no? Els termes més bàsics, i potser aquesta repuntada, ja que ens dediquem a parlar de tecnologia, de que puja l'atur dels joves, la tecnologia que tenim avui en dia pot posar pals a les rodes.
Sí, a veure, fa relativament molt poc, una setmana, s'ha publicat un estudi, FEDEA ha publicat un estudi, en el que calcula o estima l'impacte de la intel·ligència artificial sobre l'ocupació en general. Hi ha tres escenaris i en l'escenari millor es destruiran 700.000 llocs de treball i en l'escenari pitjor 3.200.000. I molts d'aquests seran joves. Per què? A veure, la intel·ligència artificial ara per ara, on més s'està afectant, són els treballs intermitjos que maneguen dades, que fan coses amb dades i que fan feines amb aquestes dades. Clar, això, amb aquest entorn, la intel·ligència artificial funciona molt bé. I el jovent, pensem en becaris, gent que joves que estan en la seva primera ocupació, molts d'aquests joves fan o es mouen amb aquest entorn de treball. Llavors, la intel·ligència artificial pot substituir molta feina que fan aquest jovent i això, evidentment, tindrà un impacte amb la seva contractació.
Molt bé, per acabar, titular final, ja, que em diries del que hem dit a la secció? Titular final, Santiago?
Bueno, no sé, és que hem parlat de moltes coses. Jo, Chantal, posaria l'accent en el tema de la recaptació fiscal. És a dir, Espanya té un problema de recaptació fiscal.
Sí, sí.
I jo crec que la pressió fiscal a Espanya no pot pujar més. No pot pujar més.
Llavors, estem d'acord, tots? Jo crec que tots els oients, tota la gent de la peixera diu que sí, que no paguem tant, no? Amb impostos, tant els treballadors, els autònoms, els que són empresaris, etcètera, és veritat.
Llavors s'ha de posar l'accent en una altra cosa.
En una altra cosa. Crec que és... Molt bé. Doncs avui hem tingut el Santiago, la versió premium de la seva secció. Com sempre, gràcies a escoltar-te, aprendre i reflexionar sobre com va el món. Ens preocupa també la feina dels joves. Avui n'hem parlat al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Gràcies, Santiago.
Vale, Chantal.
Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
Avui us porto jo el tema i vull que parlem d'un fenomen que fins avui no para de créixer. Ben tornats revolucionats, què tal?
Molt bé, estem aquí, per fi en Pinetti.
Molt bé,
content
tu. Molt bé,
estic
tu.
Molt bé, jo estic molt bé.
Jo estic obès, però bueno...
Però a veure, aviam, Chantal, de què hem de parlar?
A veure, fins fa ben poc, i de fet encara passa, els influencers acaparen tota l'atenció de les marques i dels consumidors, però de sobte, companys, sorgeixen alguns dubtes que està passant amb el màrqueting d'influencers. Jordi Pi, què està passant?
Això, Castellet, és el teu tema com a gran microinfluencer.
I tant.
És un tema sucós per tu.
Jo he sigut papa dels influencers catalans, podríem dir. Aviam, aquest tema et donaria per molts programes, Chantal, però a veure si avui, com a mínim, posem una mica del debat al centrem. D'entrada, m'agradaria parlar de tres conceptes claus. Saturació, més que mai, i més repetitiva. Canvis de comportament dels consumidors amb la seva interacció amb les xarxes. I, atenció, la IA, els algoritmes d'intel·ligència artificial. Això no ens dona unes pistes de que potser hi ha dubtes, no. Venen canvis profuns.
Clar. A veure, perquè hi ha molts emissors, cada vegada més emissors, canvis per bé o per malament, en quin moment ens trobem, Jordi, avui amb el màrqueting d'influencers, consolidació definitiva o punt d'inflexió?
Jo diria com punt d'inflexió, o sigui, al final el sector no desapareix, però sí que està en plena transformació. I a més hi ha molt debat entre el micro, el macro... però jo el que penso, i ara en parlarem, és que està afectant el model. O sigui, el model del màrqueting d'influència com a tal.
Totalment, I mira que fa anys que això en parlem i jo, escolta, hem sigut els dos, Pinetti, precursors en part de tot això, no?
Micros.
Sí, micros. Però hi ha un canvi de model que apunta, com tu dius molt bé, especialment als microinfluencers. Què vol dir un microinfluencers? Els que tenen entre 10.000 i 100.000 seguidors que estan patint una crisi de credibilitat i de model de negoci. Moltes marques i consumidors els estan abandonant, diguéssim, per una falta de credibilitat i, atenció, també de visibilitat. Han passat d'estar de moda fa uns anys ara,
bueno, han passat, no, del vull el que porta aquesta persona perquè me la crec, això és una campanya més de publicitat, no? Al final, aquesta falta de credibilitat ve bàsicament pel canvi del consumidor, no? Ja no és orgànic aquella prescripció d'aquell influencer que seguia, sinó que el que veu és un model de publicitat igual que la publicitat convencional, igual que els macroinfluencers, etc. Per tant, aquella credibilitat ja no és bona.
Per tant, hi ha crisi de confiança, no, dieu, influeix a dos nivells, als usuaris i a les marques. Aquesta crisi té relació, potser també us dic, amb la saturació, és a dir, que hi ha molta gent i molts emissors, que és el que sempre jo acabo explicant, és que quan va començar érem menys, però es multiplica, i amb la IA encara es multiplica més.
Érem dos, ara som molts. Totalment, això. Escolta, mira, a Espanya més o menys hi ha 150.000 creadors de continguts. Això són molts. Ja. Què fa? Que això que l'usuari percebi cada cop menys autenticitat, que tots volen viure del model publicitari. És que és lògic, no? I això resta credibilitat. Això ataca directament el model de negoci dels creadors i la seva interacció amb les marques.
O sigui, a nivell econòmic, Jordi, ja no és sostenible ser influencer, llavors?
Bueno, ha passat per molts a no ser sostenible. Per tant, per altres encara és molt rentable. Aproximadament un 30% normalment abandona ja en el primer any i un 40% en dos anys. Al final és que cada vegada es paga menys per fer una feina que cada vegada és més professional o està més professionalitzada, i a més, moltes vegades amb els microinfluencers en concrets això acaba amb un intercanvi. Et regalo tal o et convido no sé què, quan al final el que necessita la gent són ingressos si volen viure d'això. Per tant, el model comença a estar tocat.
Però atenció, Pinetti, tampoc ens enganyem. Això no apunta als grans influencers. I això és molt important per mi, que estan precisament recuperant un lloc que havien perdut i que ara tornen amb més força i amb una experiència més omnicanal o multicanal. Per exemple, estan molts ja mitjans tradicionals. I atenció...
O més intrusiva, al més, final, sí, no? També, podríem també, parlar d'intrusivitat, al final.
Però també vull destacar que els algoritmes cada cop aflueixen més els grans creadors de continguts. I això és també és important.
Per tant, estem dient que la gent que té molts i molts, 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 molts seguidors és la que li va millor. Els microinfluencers estan perdent pistonada, i a les marques com afecta, no? Estan canviant la seva forma de treballar també, Jordi, amb els influenciadors?
Bueno, al final tot això es tenia que regular d'alguna forma i per tant hi ha més grau de professionalització. Si hi ha més grau de professionalització, això vol dir que es colen agències pel mig, i els intermediaris de les marques, no? I, per tant, aquests comencen a demanar retorn, o sigui, ja sigui mètriques, ja sigui amb coses que sempre han reportat, o que sempre ha reportat el model publicitari com a tal, no? Per tant, aquesta professionalització el que fa és fer baixar molt la credibilitat, perquè al final tu acabes veient allò com a publicitat.
Exacte, exacte. És que les marques prefereixen col·laboradors a llarg termini. El que dèiem sempre abans, ambaixadors, eh? I fer que l'influencer formi part d'aquest mix. O sigui, sigui el propi influencer com un mitjà més que porti cobertura i freqüència.
De fet, jo crec que hem superat una mica el tema de l'engagement, no? Abans es valorava molt i és obvi que els microinfluencers aportaven molt això, val? Però clar, què ens hem donat compte les marques o les mètriques? De què es donen compte? Que això tampoc val per tant, perquè al final, si jo tinc molta interacció sobre 100 seguidors, un macroinfluencer que tingui 3 milions de seguidors, amb molta menys interacció, aconsegueix més interaccions que el microinfluencer. Per tant, el tema engagement, home, sí que és guai, no? Sí. Però amb números absoluts, amb cobertura, el macro trinxa el
cert,
micro.
Clar. Per tant, hi ha canvi de models de consum a les xarxes, estem parlant d'influencers de les xarxes, saturació també en el mercat, perquè cada vegada, i la intel·ligència artificial, companys, quin és el seu paper en aquest cas? No?
També podem parlar-ne moltíssim, però la IA és clau, una vegada més, com en molts altres sectors. La IA no només li importa el volum de seguidors, sinó la qualitat i el valor, atenció, és important, de retenció del contingut. Ja. Això també va vinculat a freqüència. I això afecta no només els micro, també els influencers en general. Per no parlar dels influencers d'IA fets a mida, que això seria un altre tema per parlar.
Bueno, de fet, al final veurem com evoluciona tot plegat, perquè també hi ha crisis de depèn de quina plataforma. Fa 2 anys Twitch monetitzava a saco, ara no monetitza, Twitch cau i la gent ha de migrar a YouTube. Vull dir que al final hem estat esclaus dels algoritmes. I d'aquí el creixement de TikTok, no? Al final, cada vegada juga, o hauria de jugar un paper més important.
Clar. La pregunta que us faig llavors, parlant de xarxes socials avui, també d'aquests influencers, precisament el control de l'algoritme, no? Sembla que TikTok estigui desbancant a Instagram, sí, no, Ricard?
Mira, això a vegades passa. Els usuaris van per una banda i el negoci per un diferent,
ja,
no?
Sí.
És cert. TikTok ha crescut molt, però Instagram continua dominant el money, els diners, i això és realment el que al final acaba important.
La diferència està en el perfil d'usuari. Al final, TikTok té una audiència molt jove, que té poc poder adquisitiu, malgrat ser un heavy user, no? Malgrat consumir a saco. En canvi, Instagram té un públic, també té aquest públic, i a més té un públic més adult, amb més capacitat de compra i, per tant, amb més capacitat de poder-lo fidelitzar. Això per les marques i per les agències és molt més fiable i molt més atractiu que no pas la infidelitat permanent dels nous públics.
Sí.
Per tant, els influencers ja no venen com abans, seria aquest resum, sobretot els que tenen menys seguidors, però això també passa també, no? A vegades els grans cantants al final té èxit, no? Qui té més seguidors, al final?
Sí, però també matitzem una miqueta, A part dels factors abans esmentats, sí, i que són certs, també jo penso que les marques han de canviar unes expectatives que a vegades eren irreals.
Això és clau, tio.
Es pensaven que tancarien estocs, home, aviam.
Un post i venc, no?
Exacte, aviam, tot això d'anar... Hem d'anar, al fons, un model d'afiliació de tota la vida, que serà el que realment donarà ventes.
Jo crec que el problema no és el màrqueting d'influència, que seguirà aquí, no? És una eina més. Val? El problema és el model publicitari, que ja n'hem parlat altres vegades, el model publicitari en si. I perquè el model publicitari es trasllada absolutament a tot. O sigui, apareix TikTok, model publicitari tradicional. Apareix Twitch, model... Perdona? O sigui, és impossible. Al final, tots els paràmetres antics que suporten la indústria, ara en molts casos no són vàlids. I per tant, encara que fossin vàlids, poder són menys efectius i a més hi ha moltes altres realitats.
Per tant, per acabar, les marques tornaran, companys, a les seves inversions als mitjans tradicionals, sí?
Mira, les marques seguiran fent-ho de sempre, que és fer servir tot allò que controlin, que els doni retorn i també, i això és molt important, seguretat.
Sí, mutació, líquid, aquestes paraules que ja ens hem d'acostumar, no? Graella líquida en una tele, De fet, el 85% de les marques preveuen augmentar la seva inversió el 2026, però segurament serà una estratègia i no tan tàctica, o sigui, menys publicacions, menys freqüència poder... però sobretot relacions de fidelització a molt més llarg termini.
Clar que sí. Hem d'acabar, companys. Avui hem parlat una mica més de com està canviant els influencers, sobretot guanyen...
Canvia fatal, canvia.
No, guanyen els que tenen més seguidors, com els cantants que tenen més públic. Guanya qui té més.
Veurem.
Més públic, això sempre, més seguidors.
Això sempre.
Però més i bo.
I bons.
Exacte, qualitat.
Perquè,
qualitat.
Si no,
Però això també passa amb els cantants, amb els actors. Qui té més seguidors...
I bons,
triomfa més.
Comunitat.
Gràcies, companys.
Diu.
Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Un ciberatac global a gran escala va causar pànic fa uns dies a comunitats educatives com la Universitat Oberta de Catalunya. Es va arribar a dir que es podien haver recollit i filtrat dades personals de 275 milions de persones d'arreu del món. Es van robar dades de 9.000 centres d'ensenyament, entre elles adreces de correu electrònic i diverses dades personals. Són notícies, malauradament, cada cop més freqüents i que no es poden obviar, sinó tot el contrari, cal treballar a fons per tenir com més mitjans millor per evitar-les. I ens visita una gran dona TIC, ja la coneixeu, Maria Galindo, secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. Què tal, com estàs?
Hola, què tal? Molt contenta d'estar aquí.
Què tal? En relació al que explicava ara, Maria, és un exemple més que la ciberseguretat ha de ser ja al capdamunt de les prioritats de governs, empreses i particulars, no?
Absolutament, sí, sí. Estem en un món que cada cop és més digital i, per tant, cada cop també més oberts a tenir aquest tipus de ciberatacs i, per tant, és molt important, per exemple, la feina que fa l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya amb tant la prevenció com després la gestió quan hi ha algun ciberatac d'aquesta característica. Però també entendre molt bé com ens podem protegir davant d'aquestes amenaces, tant com a empreses, com a organitzacions, però també com a ciutadans i ciutadanes.
Clar. Vens al programa, Maria, poquíssims dies després que s'hagi celebrat a Barcelona un esdeveniment important, la primera trobada internacional de drets digitals que han organitzat l'Observatori de Drets Digitals del Govern espanyol i la Fundació Mobile World Capital. Cada vegada tenim més clar que, de la mateixa manera, que tenim drets a la nostra vida quotidiana, hem de tenir els nostres drets fonamentals també protegits en l'àmbit digital, no?
Absolutament. És molt important, molt necessari, i crec que cada cop som més conscients d'aquesta necessitat. De fet, en aquest Encuentro Internacional de Derechos Digitales es presentava un estudi on deia, no, que la ciutadania... Som més conscients d'aquesta necessitat d'aquests drets digitals. Al final, què són els drets digitals? Quan parlem de drets digitals, sabem que la tecnologia no és neutra, no?
Sí.
Que darrere de la tecnologia, doncs, hi ha uns valors que és el que regeixen, que aquesta tecnologia s'utilitzi per una cosa o per una altra, no? Al final, quan parlem de drets digitals, és posar en valor que volem una tecnologia que es desenvolupi, que s'utilitzi, que s'apliqui amb valors humanistes, inclusius, democràtics, no? Tenim nosaltres la sort de que a Catalunya, a Espanya, també a la Unió Europea, compartim aquesta visió d'una tecnologia al servei de les persones, del planeta, del benestar i no d'altra manera. I, per tant, també de la necessitat de preservar i protegir els nostres drets també en l'entorn digital.
Clar. Per tant, els drets digitals, el dret a la neutralitat d'internet, dret d'accés universal a internet, i, Maria, el dret a l'accessibilitat a la xarxa de manera segura seria un d'aquests, no? És a dir, que tots hem d'accedir a la tecnologia i que ha de ser universal, no?, en aquest cas.
Absolutament. L'accés a internet, a la tecnologia, és essencial avui en dia en tot el que fem per desenvolupar la nostra feina, per desenvolupar, per estudiar, per fer relacions amb l'administració pública, no? Necessitem tecnologia i necessitem connectar-nos a internet. Per tant, l'accessibilitat és un d'aquests drets principals. De fet, una de les bretxes més importants digitals que tenim té a veure amb aquesta accessibilitat, que podem parlar de tres grans elements d'accessibilitat. Un, de capacitacions, no? Jo tinc la capacitat, l'habilitat, el coneixement per accedir a aquestes eines digitals, a internet, doncs de forma segura, no?, amb tots aquests drets que comentàvem abans. Dos, infraestructura. Tinc la infraestructura necessària per suportar, no?, el desenvolupament uh-huh. d'aquesta tecnologia, pues, 5G, fibra òptica, etc. I tres, la capacitat econòmica. Lògicament, puc pagar-me una connexió a internet. Llavors, és molt important la tasca que es fa, pues, des dels governs, per exemple, des de Catalunya, saps que tenim un pla d'infraestructures digitals, pues, per desplegar tot el que és la fibra òptica, la connectivitat 5G arreu de Catalunya, però també la capacitació digital, o sigui, com donem les habilitats a la ciutadania, a tots els ciutadans i ciutadanes, pues, per exemple, amb cursos ara, no?, a través del programa des més digitals, un curs de, pues, per tenir coneixements sobre intel·ligència artificial, què és un algoritme, què hi ha darrere de les xarxes socials, o, per exemple, eines de ciberseguretat, un altre curs sobre ciberseguretat.
Molt bé. També hem de tenir dret a desconnectar quan ens doni la gana, no? I que els algoritmes no ens persegueixin, o els drets digitals en el cas d'infants i adolescents, no? Que encara més preservats, no? També que a vegades no en són conscients, no?
Totalment. Mira, dret a la desconnexió que comentaves, i m'encanta això de que els algoritmes no ens persegueixin. Ai, sí. Que has comentat. Perquè...
És que ets cansat, a vegades, no?
És que, és que és
descansar de la vida digital.
Totalment, no ens ajuda, no? I fins i tot nosaltres, com a persones adultes, no? Allò, assenyades amb aquest tema, que a vegades et costa deixar el telèfon i sortir d'una xarxa social. Sí. Per què? Perquè els algoritmes estan dissenyats per fer-nos addictes, per donar-nos tota aquella informació que nosaltres ni hem demanat, ni volem, moltes vegades, no?, per donar-nos elements de pensament que nosaltres mateixes ni tan sols hem pensat. Per tant, és molt important aquesta desconnexió digital i tenir les eines per poder-ho fer real. Hem de saber que bona part de l'èxit o no d'aquesta desconnexió vindrà per canviar el model de negoci que hi ha darrere d'aquests algoritmes i d'aquestes empreses, no?, que al final el que ens fan és ens persegueixen, no?, com tu deies, amb els seus algoritmes, i no ens deixen viure tranquils.
Clar. No, i hem de tenir, no?, la nostra ètica, la nostra consciència de parar, fer aquestes pauses programades, que ho expliquem també al Revolució. I, Maria, la intel·ligència artificial, a més, posa en risc alguns d'aquests drets digitals que són importants per a la nostra societat.
Totalment, totalment. Mira, a Europa, segons l'informe d'Eurostat que van fer la Francesca Bria i altres col·legues d'una universitat de Londres, posava de manifest que el 80% de la tecnologia que consumim a Europa es desenvolupa als Estats Units, està fet als Estats Units, ¿vale? I el 90% dels desenvolupaments d'IA estan fets sobre models de llenguatge que també provenen dels Estats Units i de companyies, no?, doncs, que operen als Estats Units. Què passa? Que la llei allà els empara a fer uns determinats desenvolupaments i uns determinats usos d'aquesta intel·ligència artificial que potser aquí no estan previstos, vale, a Europa. I tenim aquesta sort. Jo crec que hem d'abanderar, i bona part d'aquest congrés que comentaves abans anava, no?, de com des d'Europa hem d'abanderar aquesta intel·ligència artificial ètica, no?, al servei de les persones, humanista, que preserva els nostres drets, i com des de Catalunya també estem avançant en aquesta direcció. No sé, exemples regulatoris, no?, la AI Act, la regulació europea d'IA, doncs, que prohibeix determinats usos de la intel·ligència artificial o desenvolupaments d'IA. La llei de serveis digitals, la del mercat digital, tot això ens està ajudant a determinar quins usos a Europa no, o sigui, no estan ben rebuts. Vale? Jo crec que tot això ens protegeix una mica de tot el que és aquesta macroesfera de la IA.
I un altre tema molt important, el dret a l'oblit, el dret a l'oblit digital per qualsevol persona que ha tingut una malaltia. Jo que ho he viscut de prop, el dret de que també s'esborrin links que no vols d'una cosa passada, no? És un dret digital molt important.
Absolutament. Però crec que vinculat amb això també hem de tenir molt clares quines han de ser també les nostres responsabilitats, no? Entendre, i moltes vegades això també ho diem quan parlem amb infants i adolescents que ja, no?, pues, pengen coses a internet i a les xarxes, d'entendre que tot allò que tu publiques deixa un rastre digital. I que a vegades aquest dret a l'oblit, que òbviament és un dels nostres drets, però també comporta una responsabilitat d'entendre com funciona tota aquesta amalgama d'algoritmes i d'elements de les xarxes socials.
Molt bé, doncs escolta, gràcies per fer aquest repàs del que ha passat i d'aquests drets digitals que han estat protagonistes aquesta setmana a Barcelona en aquest acte organitzat per l'Observatori de Drets Digitals del Govern Espanyol i la Fundació Mobile World Capital. Maria Galindo, ens ho has explicat superbé, secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos al Revolució. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Revolucionant la publicitat.
L'Acadèmia de Hollywood de moment diu no a la intel·ligència artificial. Ha dit que interpretacions d'actors i actrius ja desapareguts generades per IA no seran premiades amb un Oscar, i tampoc els guions que hagin usat aquesta tecnologia. L'Acadèmia diu que cal protegir la creativitat física davant la digital, i si tot va al ritme que va, veurem quant de temps dura aquesta decisió de l'Acadèmia. Jordi Urbé, a veure, creus que aquesta postura de l'Acadèmia de Hollywood de no tenir la IA en compte per res durarà gaire temps, sí?
Bona nit. Sí, aviam. Jo crec que hi ha una paraula clau, que és la que ha utilitzat l'Acadèmia de Hollywood per definir això, que és la creativitat. És el que t'està dient és la creació de zero, la creació from scratch, no acceptarem res que sigui fet directament per IA. Ha de ser que hi ha hagut intervenció humana de forma que ho creïs de zero. Què vol dir això? Que la IA no pot ser utilitzada en algun determinat procés de creació o en algun determinat procés de producció de les peces? Sí, això segurament estarà permès. El que estan dient és, escolta, tot el que sigui crear a partir de zero, els guions, una pel·lícula, tot això té que ser fet per humà i té que ser contrastable que ha estat fet per un humà. Això per una banda. I per l'altra banda, el que t'està dient és, escolta, actrius, actors i qualsevol cosa per l'estil amb IA, no ho acceptarem.
Clar.
I no ho premiarem. No vol dir que hi hagi alguna pel·lícula que ho faci, que serà el seu, però que en tot cas aquest personatge no serà premiat. Per tant, bueno, s'ha de tenir en compte això, i per mi la paraula clau és la paraula creativitat, que és la que ells fan més èmfasi i més força.
I ja saps que la IA va guanyant terreny, però jo penso també, Jordi, que escolta, el Brad Pitt i el Tom Cruise, jo el vull veure de veritat. A mi no m'interessa l'IA, m'interessa un Brad Pitt real.
A mi també que l'Anne Hathaway que surti ella i no surti una altra, saps? Ho tinc claríssim, no? El que està clar és que tu t'enamores d'una persona, no t'enamores d'una IA. No, el que va veure un camp de futbol va veure un jugador que vol que corri i que marqui gols, no un superjugador que faci meravelles en una pel·lícula i que no existeix en la realitat. Per tant, jo crec que als humans ens agraden els humans, en el que sigui un actor, i l'altre dia un actor espanyol, crec que l'Antonio Banderas, deia una cosa molt interessant, que deia, ostres, diu, tenen que tornar a l'essència del teatre, per demostrar que els actors som actors.
Ja.
Perquè en un teatre, allà davant de X persones, no hi ha error. Tu surts, ets actor i t'hi mostres en directe. Per tant, jo crec que l'AI ens ajudarà en processos, ens ajudarà en coses, però crec que no podem col·locar-la ni premiar-la per damunt de la creativitat humana, perquè llavors sí que tindrem un problema greu. Segons la meva opinió.
Sí, sí,
ara,
sí.
D'aquí uns anys, també he de pensar què pensaran altres generacions, que a mi això em costa potser ja entendre, però un altre em dirà que sóc un boomer i que no ho entenc.
No.
És una opció.
Avui parlant amb Jordi Urbea, CEO de Gilby Espanya, he començat parlant dels Oscars de Hollywood, perquè avui volem parlar de cinema amb el Jordi, sobretot de com està canviant la manera de promocionar pel·lícules. Allò de les entrevistes i les catifes vermelles comença a ser cosa del passat. Què em vols dir amb això?
Bueno, jo crec que des del fenomen Barbie hi ha hagut com un moviment molt gran en tot el que ha anat succeint, en els darrers anys. El darrer fenomen és el Diablo Sexta de Prada 2, que fins i tot jo ja he anat a veure-la.
Vull dir, perquè, jo
a més d'aquestes que em va distreure moltíssim, i jo vaig estar-me fixant tota l'estona en la presència de les marques, de la forma subtil en què les marques ja formaven part de tota la pel·lícula. Però ja no de tota la pel·lícula, sinó de la pre-pel·lícula, durant la pel·lícula i en el posterior de la pel·lícula. És molt curiós que aquest fenomen s'ha començat a construir des de fa molt de temps. I llavors, què passa? Que abans la promoció era el dia tal, a l'hora tal, a tal lloc, catifa vermella, sí, apareixien els actors, es feia la foto i es feia la preestrena, no? I amb una mica de sort, els periodistes dos dies abans l'acabaven veient per poder fer els comentaris de torn, no? Clar, tot això ja ha canviat moltíssim. En aquesta pel·lícula han començat des de feia mesos.
A les xarxes socials?
A les xarxes socials i a la vida real. L'entrega de premis als Oscars va ser la exdirectora del Vogue amb l'actriu Anne Hathaway entregant uns premis, no? Vull dir, comencen a fer-se de manera que es van començant a veure coses que dius, és què està passant aquí? Comença a haver-hi fressa, comença a haver-hi soroll, i això és el que comença no solament a les xarxes, que també, sinó tot arreu, que comença a fer que allò vagi al màxim, no?
Yo trabajé en tu puesto. Fui a la semana de la moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
¿Aún tienes todo eso?
No, lo regalé.
¿Qué?
Demasiado ostentoso para un periódico.
Tu despacho.
Oh, vale.
¿Quién regala ropa de Chanel?
A veure, El Diablo Viste de Prada 2, dirigida novament per David Frankel, de nou amb la gran mítica que m'encanta, Meryl Streep, Anna Hathaway...
76,
que bé, jo vull tenir... 76. Jo vull ser com ella, quan tingui 76.
I jo, quan me van dir l'edat, em vaig quedar-me planxat. Clar, mare
és
meua.
Tan elegant, aquesta dona.
Bueno, és que
tanta personalitat.
L'elegància no s'ha de perdre. Jo crec que això ho hem perdut molt, S'ha començat a perdre això amb els anys,
L'elegància...
I crec que s'ha de tornar a recuperar. A mi m'agrada aquest punt.
Clar que sí. Llavors ha liderat la taquilla mundial, però la sensació és que el fenomen va començar, com ens deia el Jordi, molt abans, no? Clar, l'èxit de la pel·lícula juga abans al cinema. Tu que et dediques a la publicitat, com les marques també, no? Treballen diferent, no? Aquesta promoció, amb aquest món que tenim tants impactes, com destacar, no?
Mira, jo crec que ara ja les marques, les estratègies de comunicació per llançar una pel·lícula comencen molt, molt abans.
Clar.
Abans era tot sota cavall o rei, saps allò fàcil, pum, 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 una cosa rere l'altra i ho teníem tot matat. Ara ens s'han adonat que el que hem de lograr és que la gent comenci a desitjar que això arribi per poder-lo anar a consumir. Mira si ha passat això, que en una setmana 233 milions de dòlars de
recaptació. Quan has dit?
233 milions de dòlars en una setmana.
Déu-n'hi-do.
Clar, què vol dir això? Vol dir que durant molt de temps s'ha estat precuinant, s'ha estat parlant, s'ha generat conversa fins al punt de que les marques s'hi volen afegir. I mira, m'estaven explicant a l'altre dia al meu equip, que jo no coneixia aquest detall, m'explicaven que en la primera edició, quan es va sortir aquesta pel·lícula, es veu que les marques no volien ser-hi perquè tenien por de la reacció de la pròpia revista Vogue, i en concret d'aquesta persona, que era la directora de Vogue, perquè deien, ostres, no sigui que ens la posem en contra, que realment és la que ens està donant a mi la pròxima aportació. I ara, en canvi, el que s'ha produït és al revés. Les marques han dit, escolta, volem ser-hi, i s'hi han abocat al màxim perquè hi hagi el màxim de soroll de les pròpies marques abans, durant i després. Inclús s'han tret col·leccions especials, s'han buscat events especials, s'ha generat aquest FOMO de generar el màxim de trànsit possible d'una altra banda. Per tant, el que s'ha aconseguit és que ja no sigui un desig de ser-hi, sinó que de voler participar-hi amb la promoció de la pel·lícula. I llavors ja no ets tu sol el que la promociona, sinó que totes les marques que estan al teu voltant també generen fressa i soroll al seu voltant. No sé si has vist...
Aquest... Estem parlant, perdona, de marques que estan com Coca-Cola Light,
exacte,
correcte?
T'anava a citar-ho.
L'Oreal París estan relacionades amb aquesta pel·lícula.
Clar, clar. Tu mira't, jo tinc un amic que col·lecciona llaunes de Coca-Cola, en té moltíssimes, i quan li vaig ensenyar la llauna de Coca-Cola...
L'hem de portar un dia.
Del disseny. Sí. És espectacular que hi ha la sabateta aquesta vermella, fent la sanefa aquesta que fa de Coca-Cola. Doncs escolta, és realment, les marques han dit, escolta, ens hi aboquem de veritat, i t'anaves a Starbucks, i es veu que a Starbucks et sortia el nom de les actrius, etcètera, etcètera. Per tant, les marques han dit, ei, volem formar part de la conversa, ja no volem ser solament un product placement dintre de la pel·lícula i aviam si apareixo en algun plano, sinó que realment volen ser, sí, implicar-se, i el que logra és que aquesta pel·lícula no sigui empesa per solament la promoció que tu fas com a distribuïdora, sinó que les pròpies marques que són al voltant generen la conversa i empenyen al màxim perquè funcioni. No?
Això vols dir, Jordi Urbea, que la tendència de les marques que tu treballes és que busquin aparèixer, busquin formats, integrar-se en la narrativa d'una pel·lícula, en la narrativa d'una marca, no? És a dir, aquesta integració, no?
Total.
Cada vegada.
És que fins ara, les marques que participaven en una pel·lícula era poc més que allò, col·locar la llauna dintre de la pel·lícula amb un plano bo perquè ja es vegués la marca, no? Allò era el que anomenava en el seu moment el product placement, no? Ara, el que ens interessa és que això surti d'aquí, surti de la pel·lícula, es creï abans, durant i després de la pel·lícula. Per què? Perquè el que volem és vincular-nos sobre aquests moviments que la gent enrona d'això. De què han enronat d'aquests dies? S'han enronat de l'elegància, s'han enronat dels vestits, s'han enronat del color vermell, que és el que liderava en aquesta pel·lícula, és el que marcava el camí, no? Per tant, jo crec que estan buscant-se còdics que vagin molt més enllà. A mi m'encanta pensar que les marques han decidit que ja no és una qüestió solament de ser-hi, sinó de participar-hi, juntar-se amb elles i empènyer al màxim, no?
Què passa, família?
¡Torrente!
La política la polla, chavales.
¡Que la falla! ¿Quiénes son estas personas?
Mi gabinete de gobierno.
I aquí escoltem Torrente Presidente, que ha estat molt vist. Què em diries d'aquí, d'aquesta publicitat?
Aquí és al revés. Ell genera a través del seu silenci, el seu silenci sepulcral, mm-hmm, una espera d'aquestes que la gent està pensant què és el que succeirà i què és el que vindrà. Jo diria que és l'antítesi, la manera de fer-ho totalment diferent a la que han fet les altres marques, no? Però també aconsegueix l'efecte que desitja, que és que quan arribi el moment tothom n'enroni, tothom en parli i tothom hi participi i tothom hi vulgui ser-hi, no? Que és la part important.
Secció de luxe, avui amb Jordi Urbea. Com sempre, hem après de cinema, de publicitat, com està relacionada la publicitat i com es cuina i com serà aquesta publicitat del futur. Com sempre, un plaer, Jordi Urbea.
Gràcies, adéu-siau, bona nit.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Acabem el programa, oients, avui amb una frase de la filòsofa Marina Garcés, aquesta: les derrotes formen part de les batalles i podem lluitar i ser derrotats moltes vegades, i les derrotes no són el problema. El problema serien les rendicions. Com sempre, moltes gràcies a tot l'equip que fa possible el Revolució 4.0. La Júlia García, avui el Joaquín García, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients.
Before I get the chance to grow, you know the heart.